11 i 8 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa d'aquest dimecres, i com que és dimecres, ja la paraula ho diu, toca segona hora, toca molta comèdia amb Eduard Gené. Eduard, molt bon dia.
Sí, molta comèdia tinguem, i en aquest cas avui tindrem música també.
Fantàstic, tu, avui a més, bona música.
Bona música, jo penso que sí.
Home, normalment quan portes música ja és bona música de per si, eh? Ho he dit com si no ho fessis mai, però ja és bona música de per si, o sigui que no volia posar en dubte ni que s'entengués això.
A veure, volia comentar que el tricentenari, aquests actes que s'estan preparant des de 1714 a 2014, n'hi ha algunes coses d'arts escèniques. I precisament aquí a Sant Cugat, es va presentar un programa fa uns quants dies, programa que van dir que era provisional, jo estic esperant que vingui el definitiu, perquè ja fa una mica de temps això, perquè ens trobem que el primer acte dintre d'aquest tricentenari que fa referència a aquesta commemoració és un concert que es farà aquest divendres i que en parlarem després en el transcurs del programa. I després hi ha doncs, una celebració del concert de Sant Jordi que també estarà adreçada amb aquest tricentenari, i després una presentació d'una obra de teatre en format musical 11-9-14 del amic Víctor Alexandre i del Rojo Cònsul de Pere Planella, que això està diudata per concretar, encara no sabem ben bé quan serà.
Fins ara l'hem pogut veure a Barcelona, al Born.
Exactament. Mm. I per acabar hi haurà un altre concert, Cançons i Romanços de la Guerra de Successió Catalana, per part de l'Antoni Rossell i la coral La Lira, que fa una col·laboració extraordinària per aquest fet, que també tinc moltes ganes de veure, perquè tot el que s'ha anticipat sobre aquest tema i una petita gravació que va sortir en el programa La Sonora, que fa un altre Sant Cugatenc, Jordi Lara, doncs era molt interessant. I per tant, en aquest sentit, jo penso que la cosa es presenta bé, o sigui, tota la que es va veient que va passant té interès i sembla que la cosa podrà funcionar.
I això que és provisional encara, eh?
I això que és provisional. Jo només he dit, fins a dir que només he dit els aspectes de que fan referència a arts escèniques o música. Clar. Evidentment hi ha altres actes de tipus, doncs, xerrades de tipus polític, xerrades de tipus històric, difusió sobre costums i tradicions de l'època, etc. Però jo m'he referit exclusivament al que podríem dir assenyeix aquest programa, que són les arts escèniques en general.
Fantàstic.
Hi ha un altre aspecte que volia comentar, i és que dins d'aquesta celebració, el dia 15, que és el dissabte d'aquesta setmana, es fa una estrena, una reestrena, que és la Santa Espina, en el Barcelona Teatre Musical, que és una sarsuela d'Enric Morera, que va ser estrenada l'any 1907, i que quan es va estrenar va tenir doncs, un èxit brutal. Es van fer, em sembla que són entre 200 i 300 representacions, en fi, va funcionar d'una forma fantàstica, increïble, però que no s'havia, un cop passat amb moltes sarsueles, i sobretot amb la sarsuela catalana, el que havia passat és que a poc això es va anar perdent, i finalment ara doncs, el que es fa és una recreació, en tin diuen la presentació rondall en tres actes i sis quadres. És un llibret de l'Àngel Guimerà, és a dir, Morera, Guimerà, dos figures importants dins de la música i del teatre de Catalunya. Però jo hi ha una cosa que no acabo d'entendre, i és que com és possible que se'n faci una sola representació. O sigui,
només una,
almenys que el que està anunciada és una representació del 15 de març, i aquí...
Però normalment quan es fa un desplegament d'aquestes característiques ja s'aprofita, no? Només per economitzar una mica, tot plegat.
És el que jo volia dir, no? O sigui que, per una part, doncs, tenim una agrupació de gent, l'Orquestra Simfònica del Vallès, amb el Romén Jimeno com a director, la Coral Polifònica de Vilafranca, una sèrie de cantants, el David Aragret, l'Anna Alàs, Enric Martínez Castignani, que són molt bons, una narradora com la Vicky Peña, que déu-n'hi-do, i després hi ha una col·laboració també d'un santcugatenc, en Lluís Cabal, que fa un paper, que és el Babarotes, i resulta que això està previst per fer-ho una sola vegada.
Sorprèn bastant, no? No hi ha cap explicació al lloc.
Jo no he vist, jo no he trobat, no. He buscat, no he trobat cap mena d'informació que digui per què Jo suposo que és perquè, evidentment, doncs aquesta és una muntatge que té un preu. Té un preu perquè és complexa, hi ha molta gent, i per tant se suposa. Però precisament per això, perquè té un preu, precisament perquè és una cosa que costa molt de posar en marxa, el que sorprèn és que això no es cotitzi d'una altra forma. I, francament, no ho acabo d'entendre.
No, realment sorprèn bastant, Eduard, és una cosa d'aquestes estranyes. Pregunta sense resposta, misteris.
Sí, misteris, però que la veritat és que a mi em sap greu, perquè jo penso que, precisament, en una situació en la que, teòricament, no tenim masses diners, llavors resulta que estem fent una aportació que és molt interessant, però que queda restringida a un sol dia. Senyors, senyores, molta comèdia.
Continuem amb el Molta Comèdia, amb aquest espai de les escèniques del Sant Cugat de Fons, Eduard, i quina música sentim? Sempre m'agrada preguntar-te què estem sentint.
Home, aquesta música és una creació d'Aquaplano, que és d'un dels músics més interessants del segle XX, de la segona meitat del segle XX, el Paolo Conte, que alguns en diuen que és un músic de jazz i altres en diuen senzillament que és un músic... Jo, cantant, diria que no. Perquè tot ell...
Home, se l'escolta, eh?
Sí, a més té una veu tan característica, que se l'escolta. Però és un gran creador de melodies i de músiques extraordinàries, i aquesta Aquaplano és sensacional. I m'he posada perquè la persona que vull parlar també és sensacional. A veure, un actor que passa a ser autor.
Ja tenim punt 1 interessant.
Un santcugatenc d'adopció que diu, ell, les seves declaracions, diu: he escrit una obra que no em farà guanyar amics perquè és un examen de consciència del món de la producció teatral.
Doncs vinga, té les seves intencions i que no es casa amb ningú.
Llavors, Ramon Maraula, que és de qui es tracta, sí que va guanyar, no guanyarà amics, potser, però sí que va guanyar el Premi Recull de Teatre atorgat el passat diumenge a Blanes, i ara el tenim amb nosaltres per parlar-ne. Ramon, bon dia.
Bon dia i bona hora, com esteu?
Bé, jo la veritat és que el dilluns, quan vaig saber que t'havien donat aquest premi, vaig pensar que havien coincidit comprant verdures i fruites el dissabte a Valldoreix.
Sí.
I vaig pensar, mira, en Ramon ja devia tenir com a mínim la premonició de que això li arribaria. Bé, jo cal felicitar-te, però a veure, les teves declaracions inicials diuen que has tingut bastanta gosadia en parlar de segons quines coses. I aquestes coses nostres, no? Mm. Què són aquestes coses nostres, Ramon?
Bé, l'obra parteix de... Jo no em considero un escriptor ni un autor de teatre, perquè no estic fent d'aquesta fusta, però quan jo ja porto 30 anys, diguem-ne, remenant-me pels escenaris, i tot i que estic molt orgullós i molt content de pertany al gremi i de la gent que conec i de la qualitat que en general tenim en el teatre català, però sí que hi ha coses que no t'agraden, i amb els anys tens dues opcions: o queixar-te contínuament i tornar-te amb un ressentit, o això que no t'agrada, intentar canviar-ho d'alguna manera. I jo, doncs, d'aquest neguit em va sortir la idea d'escriure aquesta obra. Una obra en la qual intento fer un examen de consciència del que passa, sobretot en el teatre públic. No parlo tant del teatre privat, sobretot el teatre públic. El teatre públic pot ser meravellós, però té un problema, que és que esclar, que els directors dels teatres públics també són directors d'escena i també són creadors. i això crea de vegades unes certes inèrcies una mica perverses, tot i que poden ser fetes amb tota la bona fe del món. A ningú se li passa pel cap que el director del Liceu sigui un director d'escena i que munti les seves òperes, o que el director del MACBA sigui un pintor i posi les seves pròpies exposicions en el MACBA. En el teatre passa això i ningú diu res, però clar, això crea doncs uns problemes, diguem-ne, de vegades d'abús de poder amb tota la bona fe del món, sense evident, sense extorsió legal, tot el que tu vulguis, però crea al voltant d'un director d'un teatre públic sempre es creen uns espirals a vegades una mica, bueno, no diré negligents, però poc clars. Yeah. I a partir d'això, d'haver-ho viscut doncs, bastants anys, vaig anar escrivint aquest text en el qual el protagonista és un director d'un teatre públic i director de teatre alhora, i l'altre personatge és un crític teatral que per una situació X es necessiten i es troben, i és un diàleg una mica sobre el món teatral, sobre el que no m'agrada del món teatral, sobretot del món teatral públic.
Ja. Escolta'm, veig que tu has fet la declaració de que amb el premi un dels objectius seria utilitzar-lo precisament per produir aquesta obra.
Sí.
I també has fet esment de la possibilitat de que hi hagi en Pep Tossà amb sí. tu dins d'aquesta... Jo d'entrada et felicito pel que suposa, perquè penso que en Pep Tossà és un dels actors, dels grans actors
sí,
de l'escena catalana i no només catalana.
Sí.
Que és mallorquina també. Sí. Bé, escolta'm, jo penso, no sé si això que has explicat i que has dit parteix d'un pecat original quan es va crear el Teatre Nacional, en aquest sentit de que el director doncs a la vegada sigui doncs estigui
no, això passa a tots els teatres públics d'Europa, tots. No sé per què, jo crec que és l'única institució pública en la qual es dona aquesta llicència. El director d'un teatre, els teatres públics, el Centre Dramàtic de Madrid, l'Odeon de París, el National de Londres, a tot arreu, el director del teatre públic també és creador, també és artista. I llavors, esclar, jo entenc que potser sí, que, però esclar, aquest senyor farà programacions en base als seus gustos, no en base a un servei realment cultural a la ciutadania, que és el que es tracta un teatre públic, no? I llavors, doncs això, si aquest senyor doncs, té amplitud de mires, ho pot fer bé, però si no, pot acabar convertint-se aquest teatre públic en un servei ell mateix. I això és una cosa que hem de vigilar.
No, això és veritat, no hi ha dubte. El que passa és que potser en una història del teatre contemporani del segle XX veuríem que hi ha infinitat doncs, d'aquestes companyies creades pel propi actor o aquelles companyies creades per un actor i l'actriu que eren, a la vegada eren marit i muller, creaven la seva companyia, escollien les seves obres i les portaven, les produïen, etcètera. Hi ha una mica, aquesta endogàmia potser ha existit una mica sempre, però clar, tu apuntes més aviat parlant del públic, és a dir, el diner que es juga, però no, juga ningú.
El que fa la gent si un vol muntar una producta de teatre, i jo ho he fet, i vol fer la seva producció amb qui vulgui, amb els seus amics, amb la dona, amb els fills, amb el germà, no té cap problema, perquè se juga ell als calés, pot demanar una subvenció, el poden ajudar, però ells l'arrisca, em sembla fantàstic, cadascú munta l'empresa que vol i guanya la vida com pot en aquesta vida.
Clar.
Jo el focus el poso directament en la gestió dels teatres públics. Les empreses privades, les produccions privades, com jo que sé, hi ha focus, doncs que els dos jefes són marit i muller. El Daniel i l'Amparo, l'empresa privada, em sembla perfecta. Ara, el que no pot ser és que en un teatre públic, doncs, per exemple, cada any dirigeixin els mateixos directors i vagin repetint, doncs perquè són del gust del director d'aquell teatre. No pot ser doncs, que hi hagin actors o autors que no hagin trepitjat encara un teatre públic reconeguts per tothom, i que encara no estic parlant ni del Nacional ni del Lliure, estic parlant dels dos alhora, i estic parlant del Centre Dramàtic Nacional, i estic parlant, o sigui, no, la gent de seguida em pregunta, però tu de qui és aquest? Qui és el del Bel, el Rigola o el Pasqual? Dic, no és cap d'aquests.
No, tu fas un enfoc general, clar.
No és cap d'aquests, és la situació que jo he viscut, i jo puc estar agraït als teatres públics perquè hi he treballat bastant, però quan veig com es prenen les decisions penso que, no, que de vegades oblidem que estem fent un servei a la societat, que tot el que es gasten allà és diner públic i per tant ho hem de retornar amb uns productes, primera, que englobin a tota la professió professional del país i després que es pensi en tot el públic i no hem d'utilitzar la institució pública per fer-ho servir del nostre aparador personal o de que hi treballin només la gent amb què a nosaltres ens agrada treballar, saps?
Està clar. Escolta'm, ara deixem una mica aquest tema i seguir amb l'obra, amb el premi, el que suposa per tu, que ara tu dius que no sóc un autor, però de moment ara ja has entrat dintre de la nòmina dels autors i, per tant, a partir d'aquí és possible que aquest cuquet t'entri i vulguis fer alguna cosa més. Però quines perspectives creus que hi ha de veure aquesta obra en un temps relativament, diguéssim...
Bueno, com que l'obra és barateta, són només dos personatges, jo crec que bastantes. Si fos una obra de més personatges ja et diria que seria molt difícil. Però jo crec que potser no en un teatre comercial important de Barcelona, però sí en una sala alternativa, ho estic mirant i jo crec que la temporada que ve la podrem fer. Com has dit tu molt bé, el Pep Tossà està molt interessat en fer el protagonista, estic buscant l'altre actor i jo crec que és una producció relativament econòmica, perquè és un diàleg entre dos personatges purament que dura una hora i quart i estan en un despatx i vull dir que no necessito gran cosa. Jo crec que la temporada que ve ho estic movent ara, la podrem fer, sí.
Esperem que el veiem a Sant Cugat.
Bueno, això ja no depèn de mi.
Ja ho sé, Ramon.
També és una obra que, a veure, jo no estic molt satisfet i la gent que l'ha llegit li agrada i això, però també penso que el problema d'aquesta obra, i això és una autocrítica que si en fes una altra m'agradaria que no em tornés a passar, és que parlo molt del teatre i que penso que de vegades penso una obra que només potser interessarà a la gent de teatre, saps? Pot passar, perquè potser la gent que no és de teatre es parlen d'unes coses que diuen i a mi què m'expliquen. Vull dir que, tot i que he intentat donar-li una estructura una mica d'intriga i al final hi ha un desenllaç, etc., però una mica el problema que pot tenir aquesta obra, jo no li veig un recorregut molt, diguem-ne, molt, molt llarg perquè li pot interessar, jo penso, sobretot a la gent de teatre, bàsicament.
Bé, però suposo que si es planteja aquesta relació entre un crític i un director i aquesta, diguéssim, suposo diferents punts de vista sobre la mateixa situació,
sí.
Això és diguéssim una situació que es podria posar amb altres temes, amb altres camps, amb altres
sectors, sí,
i podria ser interessant, no?
Sí, jo ho he procurat i de fet, per exemple, el premi recull el jurat que hi havia, ningú era del món del teatre i tots la van valorar molt positivament i de seguida es van posar d'acord amb... Vull dir que sí que penso que potser la gent que s'ha de li pot interessar, però tinc els meus dubtes. Jo, saps que vull dir, això ho deia perquè no sé si l'Auditori de Sant Cugat, per exemple, seria un bon lloc per fer-la. Potser, saps, a fer uns recorreguts una mica més petits. Però a hores d'ara no es pot dir res. Primer l'hem de fer i després ja veurem què passarà.
Està clar. Bueno, primer, com et deia abans, felicitar-te per aquest premi, perquè penso que posar-se a fer una cosa d'aquest tipus sabent d'antuvi que probablement hi haurà algunes reaccions que no agradaran, ja és molt. Bé, tu has tingut últimament una temporada, diguéssim, de famós, no? Famós a partir de la televisió, un reflex per la sèrie Isabel, que vas tenir una bona resposta a tota Espanya.
Sí.
Això s'ha traduït en alguna cosa a partir d'aquí de teatre?
No. D'entrada, no. D'entrada, jo crec que... D'entrada és una sèrie, per exemple, que a Catalunya s'ha vist molt poc. Fora de Catalunya ha sigut un èxit rotund i jo ho noto quan vaig a Madrid i això, en canvi, aquí a Catalunya no ha tingut molt poca audiència. I després, amb això de... Jo, últimament, jo crec que el fenomen de que actors de televisió els contractin pel teatre perquè surten a la televisió ja està una mica saturat. Va tenir una època que sí, però ara ja s'ha descobert que tu pots fer un repartiment de teatre amb cares molt comunes de la televisió i que no et vingui ningú.
És veritat.
Va haver una època que sí, però la gent ja, el públic no és tonto i et diuen, encara que aquest l'he vist a la tele, jo vull saber si aquest espectacle és bo o no és bo. I ara ja crec que s'ha tornat una mica a fer els repartiments de teatre a partir de la solvència dels professionals que hi treballen, no tant de si ha sortit a la televisió o no.
Ni al cinema.
I al cinema. Ni el cinema no cal que en parlem, perquè el cinema espanyol o català sí que no el veu ningú. La televisió encara la veu gent, però el cinema, el cinema espanyol el veu molt poca gent, i el català diria que ningú.
L'última vegada em vas fer por, una mica.
Amb la pel·lícula de por, ja. I dir que és que el cinema ja és molt trist, perquè no, la gent no hi va, no hi va veure cinema català, no hi ha manera. També de vegades penso que hi ha molts motius, però també hem de fer una mica d'autocrítica, potser per les pel·lícules que fem, que no acabem d'interessar la gent, però a la vegada també, és clar, lluites amb una competència, amb les produccions americanes a nivell de publicitat, que aquí és impossible lluitar, i llavors molt poca gent se n'assabenta, estan molt poques sales, etcètera.
L'única fórmula consisteix a fer una pel·lícula igual com si fos americana.
Sí, però
que és el que ha fet segur, segons qui ha fet aquest tipus de cinema, i llavors no saps si veus una pel·lícula, és igual, l'origen no té res a veure.
Sí, això ho ha fet el Bayona, no?
Per això.
Sí, però aquest senyor va aconseguir aixecar un pressupost que cap producció espanyola o catalana arribaria, aquest, perquè ho va aconseguir, perquè volia fer ja un èxit, però es movia uns pressupostos com el que ell va fer això del tsunami. Aquí podem fer 15 o 20 pel·lícules, amb el que ell es va gastant allà.
Bueno, Ramon, estic molt content de poder-te tenir aquí parlant de la teva obra.
Molt bé.
De la teva obra.
Espera que puguem tornar a parlar una vegada s'hagi estrenat.
Exactament, tornem a parlar una altra vegada i esperem que, en fi, que tinguis l'opció aviat de poder-la presentar i
nosaltres... Sí, jo crec que sí.
De poder-la veure.
La farem un lloc o altre la temporada que ve.
Bé, moltes gràcies, Ramon Madaula, i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu.
Un minut per sobre de 12:15 del matí, seguim amb el Molta Comèdia. Déu-n'hi-do la conversa amb el Ramon Madaula, punyent el Ramon.
Sí,
però ja...
Jo penso que el que diu, estic bastant d'acord amb tot el que diu, perquè hi ha una petita estadística feta fa un temps que, per exemple, deia, no parlo d'ara, fa, sembla, 3 anys, que en el Teatre Nacional de Catalunya hi havien actuat en tots els anys 58 actors i actrius.
Carai, tu.
Només. 58 vol dir que hi havia una sèrie d'actors i actrius que, doncs, treballaven sempre hi eren, i en canvi nosaltres no hi passàvem mai. Clar, la veritat és que si és un teatre nacional, doncs la primera cosa... O sigui, per mi tindria que haver-hi dos vessants importants. Una, recuperar o fer obra catalana, que es conegés una mica més, no només, però que sí que es fes, i després donar opció a la majoria, molts dels actius i d'actors que hi ha, que són molt bons, a poder fer la seva feina. Però, noi, les coses són així. Bé, no, escolta, per ara deixem aquest tema.
Canviem de recènica, ara.
Deixem aquest tema perquè tenim aquí una persona que ens ha vingut al costat nostre,
sí,
que estic molt content de tindre-la aquí al costat, i que està a punt el divendres del Teatre Auditori de Sant Cugat de presentar un concert, que és un concert especialíssim. Josep Ferrer, director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, benvingut.
Moltes gràcies i molt content d'estar aquí.
Explica'ns aquest concert especial, què serà?
Mira, a l'hora de plantejar un espectacle nosaltres tenim un problema, i és que amb la música no cal tenir un títol per explicar un espectacle. El títol és el que estem fent, i en canvi estem en una societat que li agrada un títol, li agrada posar un nom a les coses, i la millor definició és explicar les obres que toquem, no? Llavors nosaltres volíem fer, tenim dos concerts dintre la programació, aquesta del tricentenari, i vam pensar que la primera tenia que ser volíem fer un homenatge a el que és la música tradicional, a la cultura popular, i volíem fer el nostre petit gra de sorra amb això, en posar sobre un pedestal doncs, a totes les entitats, tota la gent que està treballant per la música que surt de la gent, que surt sense així, d'una manera espontània. I aleshores vam tenir la sort de contactar amb el Xavier Pagès, que és un bon amic nostre i un gran compositor i gran director.
Mira el que dius, perquè el Xavier Pagès ens està escoltant.
Què dius ara?
Ostres. Xavier Pagès, bon dia.
Ostres, Xavier, com que no et veig...
Bon dia, Xavier Pagès, com estem?
Molt bé, molt bé.
Ens sents bé?
Sí, us
sento. Bueno, jo li he dit això, jo sé que el Josep segur que no diria res de tu que no pogués dir-se amb antena, però he pensat millor li dius perquè no,
sí,
no sigui que hi hagi...
Molt bé, Xavier, hola, què tal, com estàs? Bon dia, molt bé, bé, doncs la veritat és que ell ha fet una obra que ens va agradar d'entrada, perquè és un... Bueno, ell és el millor que ho pot explicar, evidentment, però es cau perfectament en aquest homenatge a el que és la música tradicional, la música popular.
Perquè és l'orquestra, però no només l'orquestra.
Exacte, això que ho expliqui ell. No? Llavors, al voltant d'aquesta obra, que és la principal, que és la que acaba el concert, doncs s'ha muntat tot un espectacle, tot un concert, amb què podríem dir, resumint, que és la gran música sinfònica, el gran espectacle, però que té arrel de música popular, i en aquest cas de música popular catalana. I tot això hem demanat col·laboració, hem demanat ajuda des de la coordinadora d'entremesos de cultura popular i tradicional catalana, fins a la Joves Música, que participen en altres llocs, i al final ens ha sortit, la col·laboració ha sigut tan espectacular, tan gran, que estem una mica sobrepassats, perquè ens ha sortit un concert amb el que hi haurà més de 100 músics a l'escenari, més de 100 músics, no dic cap broma, i a més altres participacions de gent que col·labora. Acabarà el concert amb una festa. Jo només vull dir que acabarem el concert amb que, en lloc de que el públic aplaudeixi l'orquestra davant, en peu i en fila, aplaudirà el públic. Tot el que passarà és una mica llarg d'explicar, però realment serà...
Això és molt ferrer, eh?
No, això serà molt interessant, això serà molt divertit.
Xavier Pagès, explica'ns una mica la teva obra, per la gent que ens està escoltant, i per la que ja diem que sobretot no es deixi perdre aquest dia, perquè valdrà la pena.
Doncs a veure, amb aquestes expectatives que doneu ja, costa una mica d'explicar, perquè vull dir que és una responsabilitat, això, que m'esteu posant molta responsabilitat sobre meu amb el que esteu dient que passarà, no? A veure, l'obra aquesta és un... anant un pèl de res enrere, fa 2 anys que me la van encarregar i la vam estrenar en el concert de l'Assemblea de l'any. És un encàrrec de la Federació Sardanista, i em van dir que, bueno, volíem fer una cosa nova, que volíem fer un concert que involucrés l'orquestra i la cobla, i bé, jo amb aquest material a les mans, el primer que se'm va venir al cap, que a més ja feia temps que volia dedicar-hi una obra, era dedicar l'obra a la música de la Festa Major, no? Que és una vivència que des de molt petit, doncs, qui més qui menys, l'hem tingut. Jo especialment la tinc molt, molt arrelada, i bé, em vaig inspirar en la Festa Major que tinc més propera, que són la de Sitges en particular, que jo soc mig sitgetà, mig ribetà, tinc mare de Sitges, pare de Sant Pere de Ribes. I llavors, doncs, he anat visquent les dues festes majors, però una en especial, la de Sitges, que musicalment vaig trobar que tenia, doncs, més elements per explotar, no? I però està inspirada en la de Sitges, però és una obra que la gent la sentia identificada molt fàcilment, perquè, evidentment, temes que surten a la Festa Major de Sitges, n'hi ha molts que surten a altres festes majors de tot Catalunya, per exemple, el toc de Castells mateix, que és un toc que surt a tot arreu, o, per exemple, també el toc de Matinades, que és una música que s'escena a moltes poblacions de Catalunya, no? Després hi ha coses més específiques com la Moixiganga de Sitges, o com bueno, com per exemple el cant de Sant Bartomeu, que és un cant una mica d'inspiració gregoriana, que també apareix en l'obra. Llavors aquesta obra el que fa és fa un viatge doncs, per tota la festa major, des de que comença, se sent el toc de matinades, després va passant pel el toc dels dimonis, que evidentment també és comú a totes les festes majors, se sentiran com es descriu els dracs, no? Com es descriuen el Lucifer, es descriu doncs, totes les carretilles, tots els coets com van patant en aquesta secció dels dimonis, després hi ha el toc de castells, es descriu com puja el castell, mentre va sonant a la part de la cobla doncs, totes aquestes melodies, tal com les podríem sentir en el carrer, doncs, l'orquestra va il·lustrant amb un llenguatge així una mica més modern, podríem dir, doncs, una mena de banda sonora del que està sonant a la cobla, com anem a veure una pel·lícula, veiem les imatges i la música acompanya aquestes imatges, en aquest cas l'obra, la pel·lícula no existeix, és la mateixa cobla que va fent la pel·lícula imaginària en forma de melodies, i llavors l'orquestra va fent la banda sonora doncs, il·lustrant aquesta mena de pel·lícula sonora pròpiament.
Ja. I tu fas una música descriptiva,
totalment,
però a la vegada dius que introdueixes elements moderns. Què
sí,
vols dir amb això? Dissonàncies o
una
tonalitat?
És una combinació de música tradicional amb música més moderna. El que passa que les dissonàncies que puguin aparèixer, ho dic perquè la gent a vegades s'espanta una miqueta, però les dissonàncies que puguin aparèixer no són ni, o sigui, estan sempre inspirades en el que està passant, i totes aquestes dissonàncies estan al servei d'il·lustrar diguéssim que si anéssim a veure una festa major no n'hi hauríem més de dissonàncies.
Quan passa un
grup de gralles tocant un ball de bastons i al costat hi ha un grup de gralles tocant el ball de gegants, les dissonàncies que es creen entre aquestes dues gralles són enormes. El que passa és que la gent les assimila bé. Per què? Doncs perquè entén el que està passant, entén que estan entrant...
Està dintre del medi d'una forma natural.
Exactament. Llavors aquesta obra el que fa és mesclar totes aquestes coses, les mescla, i llavors quan s'escolta s'entén, penso jo, el que està passant. Llavors, tot i que hi ha barreja, hi ha una mica de sarau, hi ha dissonàncies com estàs dient, doncs quan se sent l'obra tot pren un sentit, penso jo, i la gent, almenys fins ara, les vegades que s'ha escoltat ha estat un... bueno, la gent li ha agradat molt.
Bé, Xavier, ara tenim en Josep que ens està escoltant i que com és natural vol dir la seva, perquè clar, tu ets l'autor, però aquí tenim una persona que el té que posar, mai més ben dit, en solfa.
Sí. No, jo volia dir la primera cosa, que la pel·lícula sí que existirà, perquè hem fet, és una de les moltes coses que passen en aquest concert, que hem fet amb imatges que hem demanat a les entitats de la ciutat, amb imatges pròpies de Sant Cugat, del monestir, dels castellers de Sant Cugat, etc, i de l'Ajuntament que tenia de la Festa Major, doncs hem fet aquesta pel·lícula que tu dius que no existeix, sí que existirà, o sigui, projectarem a més...
S'ha creat la pel·lícula
en funció de la música, és a dir, hem fet un recull d'imatges pròpies perquè la gent se senti identificada també amb el que la gent veurà, també ho sentirà i també ho hagués deduït, però encara serà més evident perquè quan la música sigui la música dels diables veurà fotografies de diables de la ciutat i llavors serà molt més, el missatge serà molt més clar. La segona cosa que tu dius que el públic es pot espantar amb dissonàncies, jo diria que al públic li encantarà. El que sí que s'espanten són els músics, perquè la teva música, Xavier, perdona, però aquelles coses que fas al final, de que cada que té un ritme diferent, un compàs diferent que no coincideix, la no coincidència i la polirrítmia que es genera amb diferents melodies simultànies, això té un punt de dificultat. Això té un punt de dificultat important.
Té molt d'interès, no?
Té molt d'interès, té molt d'interès.
La dificultat és el... De fet, és una dificultat de les persones que llegim la música, perquè a vegades ens capfiquem molt en llegir el que tenim en el paper, no? Els músics en general. I aquesta música, com he dit abans, justament aquest tros al final que es barregen, doncs apareixen com 5, 6 o 7 melodies a la vegada, totes barrejades en compassos diferents,
eh?
A la vegada, és exactament el que es trobaríem anant pel carrer sentint la música. I les músics, quan toquen pel carrer, no se'n preocupen pas gens de si van junts o no van junts, amb el grup del costat, o sigui, no entre ells, sinó uns grallers que toquen els bastons amb els grallers que toquen els gegants, no s'estan preocupant si van junts o no amb els uns dels altres. Llavors aquesta... La música el que vol descriure és això. Llavors, aquesta sincronia hipotètica és una sincronia escrita en el paper, però a l'hora de posar-ho a la pràctica, en el moment que comença a sonar la música, si se'n va una miqueta no passa res, passa exactament el mateix que si al carrer doncs un gegant sona una mica desplaçat dels joves, no una mica, és que toquen coses totalment diferents, no? O sigui que els músics, ja et dic, a vegades ens compliquem molt la vida, però a l'hora de la pràctica flueix de manera natural, que és el que es tracta.
No? Doncs, Xavier, ja veus sí, que aquí hi haurà tota la música que tu has fet, aquí es veurà representada, sí. I físicament hi haurà elements que estaran a la plaça mateixa de davant, sí. del teatre.
I després al final, Xavier, una idea que tu em vas donar fa no me recordo quantes setmanes, de que al final podíem fer una festa. Sí. Doncs aquesta festa, mira, aprofito per parlar amb tu perquè tenim que veure demà, dijous, sí. però ara fa uns quants dies que no ens havíem vist. Sí. Aprofito per dir-te de que la coordinadora ha muntat una espècie de festa brutal al final, amb el que començarem, que entrarà un grup de batucada a dins del teatre mateix per interrompre la nostra intervenció. Vull dir que això serà una cosa que la gent dirà, s'han tornat bojos aquesta gent. Vull dir, i llavors aquell clúster que fas al final, aquella espècie de caos tremendo de tota l'orquestra i la cobla, aquelles dissonàncies, aquella cosa tan espectacular, aquella cosa es veurà superada perquè la batucada que entrarà per darrere al públic, i després de tot això sortirem tots amb peregrinació i a fora, i ens esperaran els diables, ens esperaran els gegants, els capgrossos, i bueno, esperem que la festa continuï. Potser el concert durarà una hora i mitja, però estic segur que la gent que vingui se'n recordarà tota la vida d'aquest concert.
A veure si és veritat.
Bueno, Pagès, ja veus que aquí les coses...
L'estem muntant grossa, l'estem muntant grossa.
Estem així, no som Sitges, però Déu-n'hi-do. Però Déu-n'hi-do.
No, però jo a Sant Cugat ja el porto mig al cor, perquè ja fa molts anys que estic aquí a Sant Cugat treballant, i a poc a poc m'he anat involucrant bueno, amb molts projectes, i els que vindran, perquè estem muntant una de grossa també de cada any que ve, que encara no es pot avançar, però vull dir que...
Però tinguis en compte, eh?
Sí, no, i tant que us tinc en compte. Vull dir que estimo molt Sant Cugat i esperem que pugui durar la nostra relació durant molts anys.
Doncs ens veurem el divendres, i mentrestant esperem que hi hagi molta gent que vagi a veure i que gaudeixi d'aquest espectacle, entre la música per una banda i tot aquest complement, que deixarà de ser complement i convertir-se en un element importantíssim d'aquest concert. Moltes gràcies, Javier Pagès.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, bon dia. Adéu.
Bueno, Josep, Déu-n'hi-do, perquè jo volia preguntar-te una altra cosa abans de tancar, que hem de tancar perquè ens van dient que no tenim temps, i és, a veure si... Dintre del concert tenim Toldrà, tenim Sibelius, però tenim Sibelius.
No, és que això és el que et volia dir. És que tot això que hem parlat ara és la segona part del concert. Que la primera part del concert hi ha una cosa important. Dues coses, o diverses importants. Una és que interpretem completa l'obra que va fer Benjamin Britten, que es diu Suite of Catalan Songs, que aquesta obra és important, és una obra, en Britten és un dels grans compositors del segle XX, sens dubte.
Enamorat de Barcelona i de Catalunya.
Sí, i que aquesta obra té la característica, la curiositat, de que una de les melodies que surten d'aquesta suite sinfònica és el tema de Paga de Joan, cosa que és impressionant. Vull dir que nosaltres la toquem sencera, és una obra important, una obra maca, i una obra que a nosaltres ens té que tocar a la fibra per això. Però també hi ha una altra iniciativa que ha coincidit amb el temps i que també se'ns ha fet gran, sense voler, i és que nosaltres vam pensar que una vegada a l'any podríem fer un concert amb el que deixéssim amb una peça, en aquest cas és el final de la primera part, que deixéssim que joves músics que estan a diferents escoles, diferents, però que estan fent molt bé la seva feina, que toquen molt bé, que poguessin entrar a l'orquestra per participar en una obra. Però no com una cosa escolar, no, sinó en un concert de debò, al Teatre Auditori, senzillament que en una peça doncs entren i col·laboren uns músics que han preparat conjuntament una obra i que en aquest cas els dones l'oportunitat de tenir una vivència, una experiència i de participar en un gran concert i tenir al costat doncs un professional que toca de conya, no només sempre un jove i el professional davant dirigint, sinó tots junts, no? Llavors, aquesta iniciativa, que en principi era modesta, han fet una convocatòria per internet i tal, I al final tenim 40 joves músics, d'acord, que s'afegeixen amb l'última peça, la primera part. I això, clar, això ens crea un moment després de Britain, que toquem nosaltres sols, etc. Al final, la primera part, venen aquests joves i toquem, per exemple, Finlàndia, Sibelius, però clar, amb una orquestra, amb una orquestra molt gran, no? I com que aquesta música és molt espectacular i és una música molt romàntica, una música també de caire simbòlic, perquè el tema de Finlàndia, Sibelius, que precisament és molt semblant al Virolai, al Virolai de Montserrat, i precisament és de la mateixa època, doncs llavors dona una emoció i una força especial. O sigui que jo diria que és un concert, que són dos concerts que es complementen, que és la música tradicional des del punt de vista de Britten o de Sibelius, amb el sentit de música simbòlica, com és Finlàndia, i la segona part, la música tradicional ja des de l'arrel, amb el que és la Festa Major. És un gran concert que espero que participa molta gent, com pots veure, l'orquestra, els joves que participen en una peça, la cobla i les entitats, i és una gran festa popular per iniciar aquest concert d'un acte del tricentenari.
Sí, m'ho heu comentat al principi del programa i jo penso que efectivament està confirmat que això serà més que un concert.
I tant, això sembla. Eduard, se'ns acaba el temps.
Se'ns acaba el temps, sempre passa el mateix. Doncs escolteu, el divendres ja ho sabeu, el Teatre Auditori, gran concert i gran festa.
Fantàstic, Josep, com sempre, moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres, un dia més, i fins la propera, i molta sort amb aquest concert. Eduard, a tu et veiem la setmana que ve amb més i millor, i per ser deixant-te una cosa, demà, Maria Com al Sant Cugat a Fons.
Fantàstic.
Fins que ve.
Fantàstic.
Doncs, nois, moltíssimes gràcies, i fins la propera.
Adéu.
Matins en xarxa, Sant Cugat a Fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.